de euros para construir tres nuevos satélites que enviarán datos en tiempo real y reforzarán nuestra capacidad de respuesta ante eventos climáticos extremos.
Són les 12 i 4 minuts. Més notícies a l'una en punt.
Més informació a ib3notícies.com. ib3 Ràdio. A Eivissa i Formentera, 93.7.
El dia a Eivissa i Formentera, amb Laura Tur.
Bon dia, benvinguts i benvingudes un dia més al Dia Eivissa i Formentera. Avui és dijous 26 de març, i com fèiem des d'aquesta temporada, l'últim dijous del mes, parlarem del teixit associatiu de Formentera. En aquest cas, parlarem amb el fundador de Trampolí Mecànic, amb en Manolo Olla. També farem comptes amb la consultora financera Raquel Corral i obrirem una nova ambaixada pitiusa gràcies a un eivissenc il·lustre que viu a l'estranger. Després el coneixerem, però abans de tot això també parlarem de l'actualitat del sector turístic i ho farem amb el president del nou sistema d'intel·ligència turística d'Eivissa, en Simon Tur, ara d'aquí uns minutets. I per tot això i molt més ja tenim aquí a la nostra companya, la periodista Nieves García Gálvez. Molt bon dia.
Bon dia, Laura.
Tenim en Pablo Morganti al comandament tècnic fent que tot això soni de meravella, i quan són les 12 i 5 minuts abans de tot això és el moment de posar-nos al dia. I avui, Nieves, comença amb la repassada de l'actualitat parlant de sinistralitat laboral, perquè ahir un treballador de 43 anys va morir a Santa Eulària en un accident laboral.
Sí, l'home va perdre la vida en precipitar-se des d'una altura de 12 metres mentre treballava podant un arbre a la urbanització de Can Fornet. En caure, el treballador es va colpejar molt fort el cap en un contenidor i a continuació va caure en terra. La Guàrdia Civil s'ha fet càrrec de la investigació.
Estarem pendents, evidentment, d'aquesta investigació, i ara canviem d'assumpte i parlem de la vaga de handling prevista per demà divendres a l'aeroport d'Eivissa i també al de Palma, que es manté després que els operadors no arribessin a un acord a la reunió que es va mantenir ahir.
Les protestes també estatals seguiran els pròxims 28 i 29 de març i la Setmana Santa en el marc d'un nou conveni col·lectiu. José Negreira, secretari del sector aeri d'UGT, ha demanat a les empreses Ground Force i Menzies que paguin el que deuen per a la correcta aplicació de les taules salarials.
Ahora mismo las dos empresas estamos lejos de llegar a ningún acuerdo, por lo cual la huelga creo que difícil, ojalá la podamos cancelar, pero lo veo muy difícil.
Negreira també ha apuntat que sense una nova reunió de negociació prevista, la vaga podria seguir molts caps de setmana fins a l'abril.
Idò, per la mare de turisme, Nieves, perquè la temporada de 2027 no coincidiran més de dos creuers simultàniament al dic de Botafoc. Aquí a Eivissa aquest estiu sí que es tornen a escalar les arribades per evitar la massificació.
Aquesta temporada es recuperen les xifres prepandèmia, arribaran 200 creuers, els mateixos que l'any 2019. S'han distanciat les entrades al port per evitar-hi massificacions. Germán Nuevo és portaveu dels consignataris d'Eivissa.
S'ha treballat conjuntament amb l'autoritat portuària i les navieres per a evitar que es trobin tres vaixells a la zona de Botafoc. Aquest any s'ha reduït al màxim possible i ja s'està treballant pel 2027 per a que no coincideixin.
Sols coincidiran tres creuers 5 dies aquesta temporada i ho faran durant 3 hores. Diuen els consignataris que l'arribada de creuers de 170 metres d'eslora al Duc d'Alba baixarà la pressió de trànsit a la sortida de Botafoc.
L'habilitació del Duques d'Alba ens ajuda moltíssim a dissipar la pressió sobre la zona de Botafoc. En quant vaixells petits de màxim 170 metres d'eslora poden atracar dintre de la ciutat i evitar massificacions d'autobusos i de les carreteres de la zona de Botafoc.
Per primera vegada, a partir del 2 d'abril, quan arribi la primera embarcació, els creueristes tindran una sortida diferenciada del trànsit regular de passatgers.
I avui, Nieves, és un dia històric per Formentera, perquè el ple del Congrés vota la proposició de reforma de la Constitució perquè Formentera tingui un senador propi. Fa uns minuts que s'han debatut les esmenes plantejades per Vox i el Partit Popular a la sessió plenària que estan seguint al Congrés. Els representants representants de tots els grups polítics de Formentera encapçalats pel president de la institució, per Òscar Portas.
Sí, ahir Portas feia una crida a tots els grups polítics amb representació a les Corts Generals perquè avui faci impossible l'aprovació de la reforma constitucional que ha de permetre que Formentera tingui un senador propi.
Que si els dos grans partits d'Espanya, tant Partit Popular com Partit Socialista, compleixen amb la paraula donada, votaran a favor d'aquesta modificació constitucional que ha de permetre a Formentera comptar amb el seu senador propi. Per tant, jo no contem cap altre escenari en què no siga un vot favorable.
Per part seva, des de la petita i mitjana empresa de l'illa han enviat un comunicat donant suport a la proposta de dotar Formentera d'un senador propi per equiparar la situació i representació de l'illa amb la resta d'illes del territori espanyol.
Idò, evidentment, avui durant tota aquesta jornada estarem molt pendents de la votació, que es farà més tard, així que tothom molt atent als serveis informatius, als butlletins horaris i també als informatius aquest migdia, tant a IB3 Televisió com a IB3 Ràdio. Nieves, moltíssimes gràcies.
Fins després.
Fins després. Quan són les 12 i 10 minuts, nosaltres comencem parlant de turisme. I és que les dades que genera el sector turístic són una font d'interès per molts sectors socials. Ara, amb la promoció del Consell d'Eivissa, s'ha posat en marxa un portal que permet disposar d'informació actualitzada sobre diferents aspectes d'aquest sector a través del sistema d'intel·ligència turística. I per parlar-ne amb més detall, avui podem parlar amb el president del CIT, Simon Tur. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Què és exactament aquest sistema d'intel·ligència turística?
Boes.
A veure, pas neòfits, portem un llenguatge que pugui entendre tothom.
El sistema d'intel·ligència turística no deixa de ser una web on tenim una plataforma que integra, analitza i posem a disposició de tothom, a disposició del públic, tot aquests indicadors i dades turístiques rellevants que consideram que afecten a l'activitat turística de Silla.
Uh-huh. Totes aquestes dades, com es recullen i on es recullen, principalment?
Respecte a les dades, hi ha diverses fonts, hi ha diversos indicadors, hi ha diferents dimensions. Distingim entre dades capturades i dades que obtenim. Uh-huh. De fa 4 anys cap aquí ha sortit una economia al redador de sa dada, i una de les principals feines que tenim és triar, estudiar, analitzar i saber per què mos pot fer servir aquesta dada, cap a quin indicador anem. A partir d'aquí, pues, ho plantejam i es presenta damunt de quadros de mando de sa web, de citaivissa.com, que està oberta a tothom de fa una mesada, ja.
Tothom des de fa cosa d'un mes, eh? Uh-huh. I quines dades hi trobarem si entram en aquesta pàgina web?
Hi ha altres blocs. Tenim un bloc d'actualitat on vaig penjant, on anem penjant informes que anem fent puntuals que poden servir en el públic. El darrer que vàrem penjar era d'ara de Setmana Santa, de número de vols i arribades estimades. Tenim dades de demanda turística, amb arribades de visitants o perfils dels visitants, dels principals mercats emissors. Dades d'oferta, que tenim tipologies d'establiments, places, connectivitat aèria, vacacions d'escolars. Aquesta seria la secció, la de connectivitat aèria, i de les vacances seria la secció de recursos. Per si tu ets un hotel o un rentacar, un negoci petitet, i vols fer una campanyeta de màrqueting, que ho recuigues d'aquí i t'ho plantegis cap allà on ho vols fer. Uh-huh. Tenim dades econòmiques, amb despesa turística, dels principals dels mercats emissors cap aquí, preus hotelers, satisfacció dels clients als hotels... T'han dit un bon grapat en un rato.
Sí, són, clar, molts indicadors, moltes dades, i abans comentaves que diferenciàveu entre dades capturades i dades que obteniu, no?
Mm-hmm.
Quina és la diferència?
Tornant al que te comentava des Big Data, dades capturades no deixen de ser totes aquestes metadatos que deixem nosaltres amb les nostres antenes de telèfon o pagant en targetes de crèdit o pagant amb el telèfon, el rastre que deixam quan estan buscant a internet. Treballem amb una de les principals plataformes de cerques de vols i de venda de bitllets aeris, I això ens dona una informació capital a l'hora de barallar-nos, d'anar a visitar companyies aèries i de negociar amb elles.
Exacte.
Les dades obtingudes són les que s'obtenen a través d'enquestes a peu de carrer.
Que feis a peu de carrer i que feis en punts estratègics, com per exemple l'aeroport...
Sí, correcte, és una base de dades d'ATIF, que no sé si us sona, que és un germà petit, per entendre-nos, de Foment de Turisme, i estan subscrits a la seva base de dades, que fa 4 anys que estan en marxa, hi ha un històric important.
Uh-huh. I comentaves que són dades que són accessibles a tothom a través d'aquesta pàgina web, però vosaltres també podeu obtenir un perfil, no?, de qui és la persona o empresa que visita més aquesta pàgina o que fa servir més aquestes dades, no?
Bueno, de moment encara és prontet, són 4 setmanes i mitja. Vam obrir la web en les públiques dia de 9 del mes passat.
Uh-huh. Però quin seria l'objectiu? El públic objectiu.
El públic objectiu és tothom que vulgui entrar. La transversalitat del turisme a Eivissa, que això no deixa de ser pal de memòria, és un 84% del PIB eivissenc ve directament o està relacionat amb el turisme. Això que vol dir que tot bona part de tot el que es genera econòmicament a Eivissa té que veure amb això, des de transport, des d'alimentació, supermercats, està obert a tothom. Uh-huh. Això al final, per professionals, sobretot, això no ens oblidem, per periodistes i curiosos.
Per tothom, en general.
Sí, ja, inclús, no?, des de l'àmbit acadèmic, ens han contactat gent que té preguntes i que vol saber coses. Els darrers són, han set... el Politécnico de Milano, que m'ho ha contactat.
Uh-huh. I clar, si ens centrem en aquest sector professional que pot accedir a aquestes dades, com poden fer servir les empreses aquesta informació que està allà dipositada en el sistema d'intel·ligència turística?
Bo, com us contava, hi ha els tres eixos fonamentals sobre els que treballem, i a partir d'aquí cada un busca el que pensa que li pot fer falta. Amb aquestes dades el que mostrem, el que intentem fer és entendre millor el comportament de la demanda. Saps quan venen els clients, d'on venen? Encara has preguntat perquè fa un any que estàvem en marxa, però l'evolució del mercat arribarà més pronta que tard. Detectarem tendències i del que es tracta és d'ajudar a planificar millor. Ben que dir que cada euro que inverteix, que és tant en promoció com en màrqueting, que cada euro compti, que puguis afinar pressupostos.
Mm. Comentaves que la pàgina web està disponible des de fa unes 4 setmanes i ara m'ha paregut entendre que fa un any aproximadament que vos hi vau posar a treballar amb aquest sistema. Mm-hmm. A quines demandes de sector turístic trobes que respon?
A veure, la primera de totes, el sector ho demanava des de fa temps, el sector i la illa, saps? Els eivissencs demanam saber què és el que està passant amb el turisme a Eivissa. A quines demandes? Pues a la necessitat de tenir millor informació, la coordinació entre diferents entitats, sobretot a l'hora, torno a repetir, nosaltres som promoció turística, a l'hora de quan... Foment de Turisme, CAE, PIMEF, Eivissa.travel, FECOEF, quan tots anem a promocionar Eivissa en els diferents mercats, anar coordinats i anar amb intel·ligència turística i anar tots amb uns números, amb uns indicadors clars i que puguis explicar i vendre què és el que s'està fent, què és el que necessitem o què és el que estan buscant.
Uh-huh. I aquest nou sistema d'intel·ligència turística, Simon, com millora la feina el fet de tenir totes aquestes dades disponibles en aquest lloc respecte a les eines que es podien fer servir abans de que existís aquest sistema?
Per començar, unificar dades. I les dades, bueno, ja es poden interpretar d'una manera o d'una altra, però hi ha números que són clars. I això comporta consens. Redueixes temps, tenir-ho tot a un calaix en lloc d'anar a buscar 25 racons, doncs les coses es troben. I millora la manera com pots comparar, d'acord? Si tenim dades macro de sa illa i tu tens, tornen a l'hotelet i tens un hotelet amb la teva base de dades i saps quin client ve, etcètera, etcètera, a lo millor, el que pots fer servir són aquestes dades que facilitam pues, per ampliar i diversificar la teva clientela.
Uh-huh. I ara em preguntava, mira, just ara que t'escoltava respondre aquesta pregunta, són dades que es van actualitzant de manera, no sé si diària, setmanal, si és hora per hora, vull dir, quin és el flux de l'actualització de la informació?
Depèn de les diferents indicadors i dels diferents quadres de mando. Hi ha bases de dades que sí que s'actualitzen diàriament i llavors n'hi ha unes altres, la connectivitat aèria, el dia 28 de març comença la temporada d'estiu i acabes 28 d'octubre. Saben que en aquests 6 mesos el que és el que és el que feim, per exemple, en aquest cas 15, no me'n recordo si són 15 o 30 dies abans actualitzam, en el moment que actualitzam, pues, bueno, ja ho heu vist, enviam nota de premsa, avisam a tothom i a fer feina.
Uh-huh. Comentaves que tenir aquesta eina ens permet, com a eivissencs, com a ciutadans, com a illa, tenir una visió com molt més clara de la nostra situació, no? Que ens permet, com a illa, comptar amb aquesta plataforma i, concretament, com estan parlant en tot moment d'un sistema d'intel·ligència turística, com pot treballar amb aquest sistema el sector, tenint en compte que són dades molt dinàmiques i que es van actualitzant pràcticament en el moment en què hi ha algun canvi, no?
Què m'ho permet? Primer de tot, el que comentava fa un retard, el de millorar coordinació entre diferents entitats, administracions i sector privat. Que m'ho ha ajudat, per exemple, una de les feines que més han fet aquest darrer any doncs, ha estat mirar d'avaluar l'impacte de les mesures que s'han posat en marxa en les diferents polítiques, limitació de vehicles, Airbnb, eliminació de places turístiques, eliminació d'anuncis, són feines que han estat... sobretot els primers mesos han set intenses de feina. Clar, quan dus un anyet i comences a veure aquest tipus de resultats, pues ajuda a arrencar a fer arrencar una feina i començar a veure resultats d'aquestos que dius això és per Eivissa.
I tant. I us consta que hi hagi altres territoris que també siguin sobretot turístics, com és Eivissa, on s'hagin posat en marxa recursos similars en aquest sistema d'intel·ligència turística o que, per exemple, s'estiguin plantejant posar-ne en marxa? Comentaves que us havien contactat des de Milà, no?, per exemple.
Sí, el de Milà era una història més bé acadèmica, uh-huh, en quant a com havien sortit aquestes dades respecte a les polítiques aplicades. Uh-huh. Però que hi ha altres territoris, sí, a Catalunya, l'Observatori Català de Turisme és dels més antics que hi ha, igual que Andalusia, Costa del Sol, l'altre dia parlava en Navarra, la Comunitat Autònoma de Madrid, n'hi ha totes bandes. El que no sé, tampoc m'ha donat gaire temps a investigar, si ho tenen tot tan obert com ho tenim naltros o no. Si me preguntes a què mos diferencien altres d'aquestos altres, te diria que seria la operativa. Jo venc del món del turisme i duc tota la vida dins aquesta indústria i el que s'ha procurat és buscar informació que sigui aplicable a tothom i baixar el dato, baixar l'indicador i explicar-lo d'una manera que s'entenga.
Exacte. Mm? Molt bé. No sé si ens ha quedat alguna cosa a comentar d'aquest sistema, de les previsions que tenim per al futur.
Cara al futur, que seria enguany, si Déu vol. Estem mirant de començar a afegir-hi a tota aquesta sèrie d'indicadors que tenim, diríem, més a l'uso turístics, començar a parlar de sostenibilitat i de medi ambient i de societat. D'acord? Fems, despesa de llum, aigua, energia i llavors, per l'altre costat, pues, sostenibilitat té que veure amb territori resident. A partir d'aquí, pues, com està la societat i visant que de cara en el turisme també és important reflexar-ho. I és una cosa que s'ha... Una cosa no, és primordial entendre com respon tots els civisancs de cara a el turisme. I és cap aquí on anem.
Hem parlat avui amb el president d'aquest sistema d'intel·ligència turística d'Eivissa, Simon Tur. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Nosaltres ara fem una aturada per la publicitat i seguim amb més assumptes aquí en el programa. Fins ara.
IB3 Ràdio és participació.
IB3 dona una mà a l'Associació per la Revitalització dels Centres Antics de les Illes Balears, ARCA. ARCA treballa per protegir el nostre patrimoni, cuidar els centres històrics i preservar la memòria dels nostres pobles i ciutat. Per més informació, podeu visitar el web arcapatrimoni.net. IB3, tots donem una mà a l'Associació per la Revitalització dels Centres Antics de les Illes Balears, ARCA.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir Andolai Benserra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però és que t'has llegit, Eloi, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà enmig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs.
Al dia, a Eivissa i Formentera, IB3 Ràdio.
Ja tornem a ser aquí, estava escoltant el dia Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio, i una vegada al mes, ja sabeu que des d'aquesta temporada el que intentam és conèixer amb una mica més de profunditat el teixit associatiu de les Pitiuses. I avui volem centrar-nos en una entitat de Formentera. Volem conèixer a fons la feina que es fa des de Trampolí Mecànic i per això avui tenim el plaer de poder parlar amb el seu fundador, amb Manolo Olla. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com va néixer Trampolí Mecànic?
Bueno, Trampolí Mecànic va néixer quan jo vaig sortir d'un altre col·lectiu o associació que era Espai Frumentària i vaig decidir impulsar aquesta associació per continuar en el mateix camí que estava fent dins Espai Frumentària, però una vegada que vaig sortir, pues, començar un nou camí. Va néixer d'aquesta necessitat de reivindicar la importància de l'art i la cultura per la societat i fer-lo servir com una eina social. Uh-huh. Està vinculat a la idea de la plàstica social de Joseph Beuys, que considerava que tots som artistes, que el que hem de fer és identificar quina és la nostra capacitat creativa i potenciar-la, amb la idea de reivindicar també la importància de la sensibilitat i l'emoció per potenciar a la vegada l'empatia. Es tracta d'una millora com a individu i com a societat. I aquí és on nosaltres realitzem una feina d'activisme per reivindicar la importància de l'art i la cultura per millorar com a societat. I en aquest sentit realitzem accions. Jo considero que aquesta feina és una feina de qualsevol associació, té un component molt important d'activisme. I de realitzar accions dins la nostra societat per, d'alguna manera, ja hem identificat això que no ens agrada, doncs intentar d'alguna manera que millori, que sigui diferent amb la col·laboració d'altres persones.
Mm-hmm. Ostres, m'encanta aquesta filosofia que hi ha darrere de Trampolí Mecànic. Ostres, jo quan us vaig conèixer, que crec que ho comentàvem fa uns dies, no?, quan em vaig posar en contacte amb tu, que havia estat en Pepo Rubio qui ens va parlar de Trampolí Mecànic, em preguntava d'on venia el nom de l'associació, si també té aquest component de que l'art ens permet impulsar-nos cap amunt, no?
Sí. Així és la cosa. N'hi ha també un component, estava vinculat, el tema de mecànic està relacionat amb la producció. I el trampolí és això també, com era un salt endavant, un salt al buit també. A mi m'agrada molt el salt al buit i començar des de zero, no? I és com un nou impuls, una nova aventura i no sé, és com un tema també de reinventar-se, no? I mantenir-te en aquest constant. N'hi ha un component molt important de trampolí mecànic vinculat a l'utopia i al romanticisme, perquè són, bueno, perseguint l'utopia pots arribar a realitzar coses i intentar evitar caure en la frustració de la realitat. Després te dona la xareca aquesta de que diu, mira, baixa, sabes, torna a la realitat, deixa de somniar i de volar. Però entenent, i a mi personalment m'agrada, bueno, considero que és necessari estar somiant constantment per aconseguir alguna cosa.
Absolutament. Mira, és que just fa dos dies seguits, ara que estic parlant amb tu i ahir també a una altra xerrada, en parlarem un altre dia en el programa d'aquesta xerrada, però vivim en una societat on predominen, per exemple, en el món de la ficció o de l'art, la distopia la tenim molt present i en canvi estan molt mancats d'utopies, no?
Sí, però per això que t'he dit abans, perquè la realitat és com, d'alguna manera, quan fem aquesta feina i que estem reivindicant la importància de la sensibilitat i l'emoció per fomentar l'empatia, si mirem on ens trobem, o sigui, no és una cosa nova, on es troba la humanitat, al meu parer, ja portem moltíssim, la història ens ha demostrat com som, però és el tema de reivindicar la humanitat com una qualitat. Aquesta idea de la part positiva que té l'ésser humà, fomentar-la i posar-la en valor, perquè també tenim la dolenta i la mala, que també pot resultar atractiva, també el punt aquest del mal, també és molt interessant, no?
Sí.
Però intentar fomentar l'altra i d'alguna manera desmuntar mecanismes d'opressió, de repressió, de discriminació. Es tracta de fomentar el respecte a la diversitat i la tolerància. A mi m'agrada moltíssim pensar que com que la veritat es troba en el consens de diferents punts de vista, el que siguin, i si són oposats, millor.
Clar.
En el moment en què aquestes dues visions oposades es posen d'acord, allà és on està la veritat, es troba la veritat. I a dia d'avui sembla com que ens hem de posicionar i demonitzar l'altre, no? Com que no tenim l'opció d'arribar a un punt de trobada, sinó que l'altre és l'enemic i l'hem d'eliminar, no? S'ha d'erradicar, ha de desaparèixer.
Sí.
Aquesta és una actitud que és inherent a l'ésser humà des de l'origen de la seva existència. Carregar d'eliminar el que és diferent a tu. I, bueno, jo considero que les coses no han de funcionar així.
No, totalment d'acord. Ens hem posat molt filosòfics ara, parlant amb en Manolo Olla, i jo volia tornar a l'activitat de trampolí mecànic per parlar també del tipus d'activitats que vosaltres promoveu des de l'associació.
Bueno, està molt vinculat al pensament i a la filosofia, ja veuràs que el tema va per aquí, perquè és fonamental, perquè és com, està relacionat amb la idea de que art i vida és una mateixa cosa. I com que amb aquesta idea de que l'ésser humà o cadascú és un artista, la vida de cada pròpia persona és la seva obra. I en aquest sentit és on treballa trampolí mecànic, no? Com intentar fomentar aquesta visió de l'existència. Sí que té un component molt important de pensament, sí. I tot això vinculat a, com t'he dit abans, a accions, no? Com aconseguir transmetre aquesta manera d'entendre la vida. És un exercici de resistència.
Absolut.
Quan parlem d'activisme, sí. és un punt de vista que, com absolutament tot és subjectiu,
sí.
És el nostre i el defensem. I el defensem mitjançant d'accions que puguin arribar a la societat de Formentera per fer-la una millor societat. I també entraríem també en temes de política, no? de com resistència a un sistema que és el que impera a dia d'avui i com podem trobar la manera d'arribar a donar aquesta passa endavant de la humanitat per trobar una altra manera de viure.
De viure, de conviure, d'estar en aquest món, no? a través de l'art, que m'imagino que després es pot acabar traduint en jornades filosòfiques, espais de pensament, exposicions, concerts, no? Pot tenir diferents... No?
Sí, projectes amb alumnes de l'institut, tot vinculat amb aquesta manera, amb aquesta idea, no? de que és la vida i és ja t'he dit abans, és bàsicament és activisme i resistència.
Exacte. I quins són els principals reptes per dur-ho endavant tenint en compte que sou a Formentera? O no és un repte, és un avantatge, de vegades? O pot ser les dues coses, Manu?
Bueno, viure a Formentera és un privilegi.
Sí.
I sempre, no? A vegades, aunque sigui complicat, clar, si fem un anàlisi a nivell social, és un desastre. Bàsicament, si parlem del tema de l'habitatge. I resulta molt complicat que la gent pugui viure a Formentera d'una mà. Però bueno, jo sóc un privilegiat, visc molt bé, m'agrada moltíssim viure a Formentera i Formentera és el meu camp d'acció i és una sort poder estar aquí. A la vegada també és, no en parlant tampoc del component del territori, no? Quin és
clar. Clar.
Com protegir el territori, està vinculat, és que és tot el mateix. És una manera d'entendre la vida i intentar fomentar-la i defensar-la.
I és fàcil fer-ho des de Formentera si ens centrem precisament en aquest component de territori, el fet de que és una illa que depèn per la mobilitat d'una altra illa una miqueta més grossa com és Eivissa, a l'hora de portar a terme accions culturals, doncs com comentàvem, no? Portar veus expertes, artistes, tota la logística que comporta dur endavant també un esdeveniment cultural, és un repte?
És una feina, com qualsevol altra. T'has d'esforçar per aconseguir que les coses tirin endavant i surtin com vols que siguin, has de treballar. I ja et dic, és una sort poder fer-ho a Formentera. És com a mi la vida m'ha portat a Formentera, visc aquí i puc fer el que m'agrada a Formentera. I és el paisatge humà de Formentera és preciós. Hi ha està vinculat a aquest moment de l'arribada d'inconformistes, no? Ja quan van començar a arribar als anys 30. Cercant això, està vinculat també a l'utopia, no? Trobar un lloc, una alternativa al camí que ha agafat la humanitat. I viure la vida en contacte amb la natura, amb respecte al territori, fomentant la integració, saps, de la gent que ja havia aquí i vivia aquí. Això a Formentera, nosaltres vàrem estrenar un documental que es diu Peluts i altres forasters a Formentera, sí. Que vàrem estrenar l'any passat, i és el testimoni de 20 i pico persones que van arribar a Formentera en el seu moment i com han viscut la vida i què ha representat per ells Formentera des d'aquest punt de vista de l'inconformista. I ja et dic, és una sort poder viure a Formentera i poder treballar amb els nostres veïns i amb el poble de Formentera.
La veritat és que sí. Per la gent que ens estigui escoltant, Manolo, que vulgui saber una miqueta més sobre trampolí mecànic, perquè avui realment tenim molt poquet temps, com pot participar, com poden tenir més informació per formar part d'aquest moviment?
Bueno, la informació a través d'internet, la informació que puguin trobar allà per contactar-nos, però tampoc, jo personalment no estic molt ficat en les xarxes, és més l'elecció directa, no? Com el contacte directe, i és bo que vinguin a Formentera i que ens trobin. I, bueno, i també estar informat, clar, a través de totes les activitats que es realitzen, que es fan en col·laboració també amb el Consolat de Formentera, pues, n'hi ha una divulgació d'aquestes activitats. Ara, enguany presentarem hem presentat un projecte expositiu amb un artista eivissenc, bueno, que va créixer a Eivissa, en Javier Enns, que serà l'expo de Sant Jaume, i bueno, pues, allà a la sala d'exposicions de l'Ajuntament Vell farem aquesta exposició. I després van sortint coses, saps, com parlava abans d'aquesta relació entre art i vida, van sortint coses a vegades que no estan com projectades a molt llarg termini, no? Sinó que poden sortir un dia, és com una cosa que, pum, s'engega i comences a treballar i ja està, i la desenvolupes i arriba a ser una altra acció.
I tant. Idò, visca l'espontaneïtat, també.
Sí, sí.
Manolo Olla, fundador de l'associació Trampolí Mecànic de Formentera, moltíssimes gràcies per haver-nos-ho explicat i estarem també molt pendents, haurem d'estar pendents de tot el que feis per també parlar-ne aquí al programa. Mil gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Nosaltres ara seguim amb més assumptes aquí al programa.
Fem comptes.
Sí, seguim el programa i és el moment de treure la calculadora, treure paper, boli, el que vosaltres feu servir per sumar i fer comptes, perquè una vegada més ja la tenia aquí a l'estudi a la consultora financera d'OBB, Raquel Corral. Molt bon dia.
Bon dia, com estàs, Laura?
Bé, jo molt millor que l'economia mundial, no? Segurament.
Ostres, sí, tenim un pelín de caos, eh? Tenim un pelín de caos ara mateix.
Exacte. Sí. Tu com a consultora, com t'aixeques cada matí? O sigui, com ho fas? Pues,
el que li deia un client aquest matí, el bombardeig el tinc al meu mòbil, perquè sí. Tothom està trucant a veure què passa, a veure que tinc un bombardeig en el meu mòbil. Bueno, pues, ara mateix pues, n'hi ha preocupació, òbviament, de les famílies, pues, sobretot l'impacte més gros que tenim immediat és el tema de la pujada de la benzina, el gas... la inflació, això és el que notarem més, més a prop.
Més el que notarem de manera immediata a les nostres sí. butxaques, no? Sí, aquest increment sí. de preus.
Sí.
Aquestes són els principals dubtes que et fan arribar als teus clients. Com es pot afrontar una situació com aquesta en el
bueno,
dia a dia?
Realment, el primer que em pregunten és el tema dels estalvis, que per què ha baixat tant, l'interès que duien pues, està ara mateix per davall, però bueno, són moments de mantenir la calma perquè no, això no serà per sempre eterno. És normal, des de que tenim dades registrades després de la Primera Guerra Mundial, hem viscut moltíssimes crisis i després la pujada que tenim, bueno, la tendència és precisament de pujar i que tornarem a tenir altres crisis futures segurament, no? Ara mateix que el que més em pregunten és què feim? Què feim? Doncs pues mantenir la calma. Mantenir la calma perquè sobretot els estalvis que són a llarg plaç per als estudis dels nens o jubilacions, pues queda temps, no? Els que tenen més a prop que tenen que agafar els estalvis perquè tenint a prop una jubilació, pues normalment jo el que faig és un parell d'anys abans estem ja protegint-los perquè no per evitar precisament aquestes baixades, no? Això és la pregunta més
repetida.
No? Després, el tema del petroli. Aquesta és la principal, el tema del petroli, què farem, la inflació, com ho fem i de més, no? I bé, jo el que recomano és que quan hem tingut crisis de petroli, perquè no és la primera, fer un canvi d'hàbits, omplir el depòsit, el primer, el que et diuen, i bueno, justament estàvem parlant mentre esperàvem amb en Pablo, un canvi d'hàbits de, ostres, pues, si tenim a la illa ara mateix el transport gratuït, utilitzem el transport gratuït, que a més ja no és només per la pujada de petroli, sinó per una qüestió de consciència ciutadana que ja fa temps que tenim aquest servei gratuït, pues, per més raó utilitzar-lo.
Exacte. Hem parlat de la gent que té estalvis, que té la sort de tenir estalvis. Sí. Què passa amb la gent que té una hipoteca, que ha de fer front cada mes en el pagament d'una hipoteca amb aquest context?
Bueno, pues mira, justament, a veure, estava mirant a l'Euríbor, aquest mes ha pujat bastant. És veritat que ara duim, no ha acabat el mes, però duim una mitja d'un quasi 2,5, que bueno, que no és ni a prop del que vàrem viure fa un parell d'anys, que va ser una passada de com li va pujar la gent la hipoteca, però ja està tornant a pujar un poquet, o sigui que el que dic, que és que quan ja passa la tempesta, la gent se n'oblida molt pronta. Tenen molt poca memòria històrica de totes aquestes coses. Jo recomano un canvi d'hàbits, o sigui, mirar-ho tot bé, saps? I per estalviar, perquè els que li revisin la hipoteca és més que bé, pagaran un poquet més que l'any passat, eh? O sigui, li pujarà un poquet.
Clar, i això depèn de la quota base de la que partim, no?
Sí, jo els recomano una coseta. N'hi ha calculadores d'Euríbor, ¿vale? Si volen saber aproximadament el que li pujarà la hipoteca, que agafin l'interès que li varen aplicar el mes passat, i amb el d'aquest mes. I així saben més o menys el que li pujarà.
Clar, això si tens una pujada ara a curt termini, si la tens d'aquí sí. un any és difícil de saber, no?
Sí, per exemple, els que le revisin en abril, li agafen l'Euríbor de març, d'acord? ¿Vale? Si en abril no me'n recordo ben bé, quan estaven pagant s'ha passat un 2-1 i ara és un 2-4, pues que facin el càlcul, perquè n'hi ha calculadores a Google per mirar la pujada.
I aquesta tendència, mira, ara justament li està entrant una crida d'en Raquel Callao, deia, o sigui, que té el mòbil que li fa fum. Però clar, sí, aquesta tendència es pot arribar a preveure o no se sap, és un indicador molt volàtil i pot canviar d'un dia per l'altre, Euríbor?
Pot canviar. Bueno, n'hi ha pàgines d'Euríbor que cada dia et posen el preu de l'Euríbor, cada dia. Uh-huh. O sigui, que ho poden controlar.
Què més, quins consells més hem de dir a les famílies, a les oients que ens escolten ja per anar acabant? Doncs
pues mira, la compra del dia a dia. Uh-huh. Això és el que més impacta, perquè, clar, si puja el preu de la benzina, pugen els preus dels aliments, perquè precisament nosaltres que visquem a Illa, que depenen tant de que ens portin els aliments de fora, pues imagina't, vale? Comparar preus, agafar ofertes i això, i mirar-ho tot superbé. Consells, anar amb una llista de la compra al supermercat, vale? Perquè això sí que estalvies bastant. I agafar ofertes i tot això, pues, lo que vegin que de veritat, per exemple, si tenen una oferta de peix, pues que agafin diversos i que per al congelador.
Molt bé.
Vale?
Raquel Corral, no sé si hem d'afegir alguna cosa més o actualitzarem la situació el mes que ve, a veure com evoluciona.
Pues sí, el que t'anava a dir, que jo crec que tenim que actualitzar cada 15 dies perquè està la cosa molt, molt complicada.
Molt volàtil, no?
Molt volàtil, la veritat és que sí.
Raquel Corral, consultora financera OBB, moltíssimes gràcies.
De res, a vosaltres.
Nosaltres ara fem una aturada per la publicitat i de seguida tornem per sortir en missió consular aquí, a IB3 Ràdio. Fins ara.
IB3 Ràdio és cultura.
Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia, és que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres, a ses en revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en catxes, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Sempre deia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
A IB3 Ràdio, el dia, a Eivissa i Formentera.
Hem obert una ambaixada pitiusa a Cincinnati. Us ho comentàvem a l'inici del programa, ja tornem a ser aquí. Estava escoltant el dia Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio. I ja sabeu que des d'aquesta temporada, sempre que l'actualitat geopolítica mundial ens ho permet, una vegada al mes sortim a fer una volta per alguns dels indrets del món on es troben alguns pitiusos il·lustres, eivissenques, formenterers, eivissencs i formentereres, que duen el nom de les nostres illes pel món i que esdevenen els millors ambaixadors. I per combatre assumptes com el jet lag, les diferències horàries, el que fem és ens enviem notes de WhatsApp perquè ens expliquin on són, quin és l'àmbit professional en el qual han assolit l'excel·lència, i avui aquesta ruta ens porta més enllà de l'oceà Atlàntic, ni més ni menys que fins a Cincinnati, als Estats Units, on es troba el professor de teoria musical, compositor i també medalla d'or de la ciutat d'Eivissa, Miquel Àngel Roig Francolí. Molt bon dia, good morning. Per començar, quant de temps fa, Miquel Àngel, que vius a Cincinnati concretament?
Bon dia o bones tardes a tothom des de Cincinnati. Visc aquí a Cincinnati des de l'any 2000, és a dir, 26 anys, i a Estats Units, des de 1982, és a dir, ja deu fer com un segle o un segle i mig o una cosa així.
I ara que ja t'has jubilat de la teva tasca com a docent, com és la teva vida a Cincinnati, i continues vinculat a l'activitat docent, a l'activitat cultural de la ciutat?
Sí, em vaig jubilar el juny de 2025 i segueix vinculat al món cultural de Cincinnati, des de l'OU, que és molt ric, sobretot el món musical, i que només sigui pues, la major part del temps d'espectador. I també segueix vinculat a la universitat, sobretot perquè estic treballant en dos llibres, una mica a llarg plaç, i em fa molta falta poder utilitzar, i els utilitzo tots els recursos que tinc a la universitat per investigació, sobretot a través de les biblioteques, i com que tinc el títol de professor emèrit, que em dona dret a continuar utilitzant tots els recursos de la universitat de forma completa, pues sí, estic molt vinculat amb aquest món.
Ara estàvem pensant en Pablo i jo, que un segle i mig segurament estàs exagerant. Ha estat una carrera llarga, evidentment, i com la definiries? Com ha estat la teva carrera docent i musical als Estats Units?
La meva vida professional als Estats Units ha estat llarga, intensa i molt satisfactòria. Com a professor d'alguns dels conservatoris principals, conservatoris universitaris principals dels Estats Units, i en diverses facetes, perquè, bueno, per supost, l'ensenyança i la pedagogia, però la composició musical i moltes possibilitats de tenir obres interpretades als Estats Units i internacionalment, també la investigació i la publicació de treballs acadèmics, articles, etc. I també pues, he estat autor de dos llibres de text universitaris que es segueixen utilitzant internacionalment, incloïts a Xina i per tot els Estats Units, des de fa 20 o 20 i pico d'anys. Oportunitats fantàstiques que he tingut visquent als Estats Units i treballant aquí.
Clar, no sé si recordes en els principis si va ser difícil adaptar-te als Estats Units, i et volia preguntar també si trobes que ara, durant aquest segon mandat de Donald Trump, la situació està canviant, si està afectant també de manera molt directa l'àmbit cultural.
Bé, jo soc molt flexible i m'adapto fàcilment a tot, i sí, em vaig adaptar molt fàcilment als Estats Units. A més, els Estats Units, en principi, és un país que és molt pràctic i funciona molt bé. Les coses són fàcils en quant a burocràcia i coses professionals, i no vaig trobar cap dificultat particular en adaptar-me. Si han canviat les coses ara en su règim que tenim, per supost que han canviat i per supost que estan canviant, i més que canviaran, us queden 3 anys d'aquest règim en principi, i sí, les coses s'han fet molt més difícils, a molts nivells burocràtics, ja no parlem de qüestions d'immigració, i sobretot psicològicament també estan en aquest ambient d'inseguretat i de constant bombardeig de notícies molt negatives que tenim, afecta a tothom. Sí, culturalment per supost que ens ha afectat, el règim ha anat molt en contra de les universitats, de la investigació, de l'art, de tot el que sigui creatiu, senzillament perquè en aquest règim no li agrada el pensament crític i el pensament creatiu, perquè volen conformitat en els seus principis, que en principi el pensament crític no està molt conforme amb els seus principis, i per això sí, estan ofegant tot el que poden a les universitats i en el món cultural.
Realment trista aquesta fotografia que ens dibuixes, eh? Tornant cap aquí, cap a casa, Miquel Àngel, el nom d'Eivissa és conegut a tot el món. No sé com reacciona sa gent a Cincinnati quan els hi dius que ets d'aquí. Ara, més recentment, els hi dius que has rebut sa màxima distinció de sa ciutat on has nascut, arribant també fins a Ohio, els estereotips sobre sa nostra illa.
Bé, mira, com tu saps molt bé, Eivissa és coneguda per tot el món i això és el que jo em trobo quan viatge allà on siga, per al món, Eivissa és coneguda, aquí als Estats Units, a Cincinnati, a Ohio, a qualsevol lloc dels Estats Units que jo vagi, es coneix Eivissa i quan saben que som d'Eivissa, doncs normalment no només la reconeixen, sinó que fan algun comentari. I quin tipus de comentari? Què sap d'Eivissa? Bueno, doncs, quasi pràcticament unànimament i pràcticament exclusivament el que sap d'Eivissa és que és un lloc de festa, de desmadre, de drogues, etc. Aquest tipus d'ambient. I no crec que es conegui per molta cosa més. O sigui que la meva feina moltes vegades és educativa de contar-los que, bueno, pues que no, que Eivissa és, hi ha moltes Eivisses i que hi ha moltes altres coses molt interessants i molt bones a Eivissa. Però bé, que vols que li fasquem. Això així és com es coneix i els comentaris que rep de vegades no són tremendament agradables perquè de vegades són irònics, sarcàstics. Ah, tu ets d'Eivissa, ah, bueno, i què tal? Passes discoteques. Bé, mira, això és el que hi ha. Això és Eivissa, mos hem guanyat a pols, la fama que té, mos l'han guanyat a pols i mos la seguim guanyant a pols.
I ben sovint, aquí cap a casa, jo sé que sí, que ben sovint, però no sé si et veus tornant cap aquí definitivament, com a mínim, a curt termini.
Bé, de moment tinc una situació molt, molt bona, perquè jo tinc una casa a Eivissa, en el camp, i em pas part de l'any a la meva casa d'Eivissa, però l'altra part de l'any a la meva casa de Cincinnati, i en principi no tinc a curt plaç, no sé que em vinguin molt les coses als Estats Units i no sabem molt bé què passarà d'aquí a uns quants anys. De moment no tinc planejat mudar-me a Eivissa definitivament, entre altres coses perquè aquí a Cincinnati tinc tot l'aspecte cultural, musical, particularment a l'hivern, i a Eivissa tinc la possibilitat d'això, pues, una casa en el camp on puc tenir una vida molt diferent que la vida de ciutat. O sigui que en realitat tinc una mica el millor de cada lloc i puc estar disfrutant de dos possibilitats bastant diferents que donen molt d'interès a la meva vida.
Idò, com ens passa cada mes, la veritat és que aquestes entrevistes se'ns fan molt curtetes i si et pareix bé, Miquel Àngel, et convidam a que quan tornis a Eivissa ens facis una visita aquí en els estudis d'IV3 Ràdio i podem seguir parlant una miqueta més. Què et pareix?
Em pareix molt bé. Vendré a Eivissa, estaré a Eivissa uns mesos aquesta primavera, llavors una altra vegada uns mesos a la tardor. Així que, si voleu, podem parlar una mica més tranquil·lament en els estudis quan vulgueu. De moment, moltes gràcies per l'entrevista i moltes gràcies per estar en contacte. Una abraçada a tothom i bones tardes.
Moltíssimes gràcies a tu, Miquel Àngel Roig Francolí. Ha estat un autèntic plaer tornar a parlar amb tu, obrir una nova ambaixada i, com sempre, molt il·lusionant seguir descobrint els talents pitius que tenim pel món. I ara, després d'aquesta conversa tan inspiradora, el que fem ja és enfilar el final del programa d'avui.
L'agenda.
I 57 minuts, ja enfilam al final del programa d'avui. És el moment de repassar l'agenda cultural del dia. Nieves García Gálvez, molt bon dia de nou.
Bon dia, Laura.
Avui obrim agenda cultural a Formentera per assistir a la presentació del llibre Eivissa massificada del periodista Joan Lluís Ferrer.
La Biblioteca Maria Villan Gómez de Sant Francesc acollirà aquesta presentació que organitza l'Obra Cultural Balear de Formentera i que comptarà amb la participació de l'autor, de l'editora Neus Escandell, de Maite Ferrer i de Maria Teresa Ferrer.
De Formentera venim cap a Eivissa ens aturam a Vila per assistir al Club de Lectura Feminista, on avui es parlarà del llibre Ser Mujer Negra en Espanya, d'Anna Desirée Vela Lobede.
La cita és a les 6:30 de la tarda al Casal d'Igualtat i es recomana la lectura prèvia del llibre.
I també a Vila, avui podem anar al cinema per veure la pel·lícula Mas Palomas, de Naitor Arregui i en José Mari Goenaga.
La cinta es projecta als multicines a Eivissa a partir de les 8:30 de la tarda dins del cicle Anem al Cine.
De Vila, on anem cap a Sant Josep per escoltar el concert del Cor Municipal de Sant Josep i del Cor d'Escubells.
Serà a les 8:15 a l'Església de Sant Josep. El concert forma part de les activitats organitzades al programa de festes patronals de Sant Josep.
I seguim, de fet, al municipi de Sant Josep, però en aquest cas a Caladebou, per veure el documental audiovisual Ibiza, Puerto Mediterráneo, d'en Pablo Alcántara i en Gabriel Torres Chol.
Després de la projecció hi haurà col·loqui obert. Tot això serà a partir de les 8:15 de la tarda a l'Auditori de Caló de Soli.
Quantes coses, no, avui?
Moltes,
per
sí.
Ser dijous. I a gaudir-les tots, tot. Molt bé, moltíssimes gràcies, Nieves.
Adéu.
Fins demà. Somehow I'll have to make them just understand. I got it well in hand. And oh, how I plan. I'm spreading love. There is no need to fear. I en aquest últim minutet del programa aprofitarem per felicitar la cantant i actriu estatunidenca Diana Ross, que va néixer el 26 de març de l'any 1944, avui fa 82 anyets, i ella la recordareu perquè va ser la vocalista principal de The Supremes, que es va convertir en el grup de més èxit del segell discogràfic Motown durant els anys 60, i l'any 1970 Diana Ross va deixar The Supremes i va començar la seva carrera en solitari, que inclou més de, atenció, 40 discos. Molt prolífica ella. Avui la felicitem i ens acomiadem escoltant aquest I'm Coming Out, un tema de l'any 1980 publicat al seu disc Diana. Ho deixem aquí i demà tornem puntuals a les 12:04 aquí a la sintonia d'IV3 Ràdio. Molt bona tarda, fins demà.